la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 167 des dels nostres inicis i 24 d'aquesta cinquena temporada. El compositor anglès John Barry, conegut per ser l'autor d'11 de les bandes sonores de les pel·lícules de James Bond, de Memòries d'Àfrica, Nacida Libre i Bailando con Lobos, entre d'altres, va morir el 31 de gener de l'any 2011, 10 anys enrere, a causa d'un infart. Guanyador de 5 Òscar, 4 Grammy, un BAFTA i un Globus d'Or. Barry també va ser condecorat amb l'Ordre de l'Imperi Britànic l'any 1999 per la seva aportació al món de la música. El compositor va destacar per la combinació d'instruments de vent i metall, les seves elegants melodies i la intensitat orquestral que imprimia les seves obres. 10 anys després de la seva mort, recordem algunes de les seves millors composicions. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
John Barry va néixer a York, Anglaterra, un 3 de novembre de 1933. El seu nom complet era John Barry Pendergast. Era fill de pare irlandès i mare anglesa. La seva mare era pianista clàssica i el seu pare treballava com a projeccionista de pel·lícules de cine mut. Anys més tard, el seu pare va arribar a ser propietari de diverses sales de projecció al nord d'Anglaterra, el que va despertar l'interès del jove John cap al mitjà. Es va formar a l'escola St. Peter's School i també va rebre classes de composició de Francis Jackson, organista de la Catedral de York. Encara que la seva formació va ser com a pianista clàssic, John es va interessar per la trompeta. El jazz va influir en les seves primeres composicions, cosa que es veu reflectida en la música interpretada pel seu primer grup, The John Barry Seven, amb el que va enregistrar alguns discos. John va ser contractat per la discogràfica EMI, on va estar treballant entre 1959 i 1962. La seva feina consistia en arranjar i compondre temes pels artistes de la companyia. Aquesta feina va ser la que li va donar una certa visibilitat i va cridar l'atenció dels productors de la pel·lícula Doctor No, la primera de la saga James Bond. Albert R. Broccoli i Harry Saltzman, productors de la pel·lícula, no estaven còmodes amb la partitura escrita pel compositor Monty Norman. És per això que van encarregar a Barry compondre la resta de la partitura i realitzar modificacions importants en el tema principal de la producció. D'aquí sorgiria la composició instrumental d'aire jazzístic que apareix de forma recurrent a totes les pel·lícules de James Bond. El distintiu riff de guitarra elèctrica que s'escolta a la versió original del tema està interpretat per Big Flick, amic de Barry. Els productors de Doctor No van quedar fascinats per l'aire que havia pres el tema, així que van prendre la decisió de vincular-lo al personatge. Encara que legalment Norman fos reconegut com el creador del tema de James Bond, la majoria d'aficionats reconeixen a Barry com el veritable creador, al ser ell el que li va donar el so i l'orquestració definitiva. Prova d'això és que se li va encarregar a ell la composició de les partitures de les següents pel·lícules de la sèrie. Però la seva fama mundial li va arribar amb la pel·lícula Goldfinger. El tema principal de la cinta, amb la veu de Shirley Bassey, es va col·locar a totes les llistes musicals del moment. Malgrat això, Barry mai va ser nominat per l'Oscar en cap dels temes que va compondre per la sèrie de l'Agent Secret. Goldfinger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
La història de Nacida Libre està basada en les experiències de la naturalista britànica Joy Adamson i el seu marit George a Kènia. Allà, després de la mort d'un lleó i la seva companya, rescaten a 3 cries. 2 són enviats a zoològics, mentre el tercer cadell, una femella a la que anomenarien Elsa, és acollida per la família per ser retornada al seu entorn natural, la sabana africana, un objectiu que no resulta tan fàcil com en un principi es pensava. Nacida Libre està dirigida per James Hill, especialitzat en la realització de grans documentals. La banda sonora de la pel·lícula va ser composta per John Barry. El músic va elaborar una sèrie de precioses melodies entrecreuades amb un tema central molt enganxós com a nexe d'unió. Per aquest treball, Barry va ser mereixedor de 2 premis Oscar l'any 1966, el primer com a millor banda sonora original i el segon a la millor cançó original interpretada per Matt Monroe.
Born free as the wind blows, as free as the grass grows. Born free to follow your heart. Live free and beauty surrounds you. The world still astounds you. Each time you look at a star. Stay free. Where no walls divide you, you're free as a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're born free. Stay free when no walls divide you. As a roaring tide, so there's no need to hide. Born free, and life is worth living, but only worth living 'cause you're born free.
El León en Invierno, dirigida per Anthony Harvey, és una adaptació històrica de l'obra de James Goldman de l'any 1968. Fantàstica producció que destaca fonamentalment per la grandíssima interpretació de Katharine Hepburn i de Peter O'Toole. L'Oscar se'l va endur ella, però ell va estar nominat i va guanyar altres premis com el Globus d'Or per la seva interpretació. El treball d'aquests 2 grans monstres del cine es va veure enfortit per uns diàlegs esplèndids, plens de força, d'ironia i fins i tot d'humor. La música de Barry també va jugar un paper important. L'encàrrec li va arribar al músic en una etapa complicada de la seva vida. La relació amb la seva esposa, Jane Birkin, era cada vegada més distant. El compositor s'havia casat 3 anys abans i donaria per finalitzat el seu matrimoni aquell mateix any. Barry, que volia treure's l'estigma de ser considerat el músic de James Bond, va innovar ja des dels crèdits inicials amb uns sobris cors en llatí, amb les veus de l'Acadèmia Monteverdiana. Encara que la peça més recordada és l'arribada de Leonor a Chinon, amb uns cors mixtes que realcen les escenes fins a límits insospitats. La banda sonora va guanyar l'Oscar i el BAFTA. Un dels duels femenins favorits en la història d'Europa és, sens dubte, l'enfrontament epistolar i traïdorenc entre Isabel I, reina d'Anglaterra, i Maria Estuardo, reina d'Escòcia. En aquesta història ha estat normalment aquesta última, Maria Estuardo, la segona. Però de tant en tant sorgeix un interessat en donar-li la volta a la truita. Jarrod havia rodat només 2 anys abans Anna de los Mil Días, on relatava la història entre Enrique VIII i la seva amant i més tard esposa, Anna Bolena. La producció va ser tan ben acollida per la indústria que el cineasta no es va poder resistir a la direcció de la segona part, Maria, reina d'Escòcia. En aquesta ocasió, els protagonistes de la trama era la següent generació de postulants a reis d'Anglaterra. una Isabel I interpretada per Glenda Jackson i una Maria Estuardo, a la que donava vida una bellíssima Vanessa Redgrave. Barry va ser l'escollit pel director per crear la banda sonora de la pel·lícula. Gràcies a ella, el compositor britànic va aconseguir la seva tercera candidatura a l'Oscar, exquisida banda sonora que, juntament amb El León en Invierno i El Último Valle, completa una etapa del geni de York dedicada al cine històric.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
John Barry va viure a la seva Anglaterra natal fins a la dècada de 1970. Després va viure a Espanya durant una temporada per un tema d'impostos i finalment es va establir als Estats Units, a les afores de Nova York. Les aventures d'Alicia és una pel·lícula musical britànica de l'any 1972, dirigida per William Sterling i basada en la novel·la Alicia en el País de les Meravelles de l'escriptor Lewis Carroll. La producció va comptar amb un meravellós repartiment d'actors, entre ells Fiona Fullerton en el paper d'Alicia, Michael Crawford, Sir Ralph Richardson, Sir Robert Helpman i Peter Sellers. Barry va ser l'autor de la seva banda sonora. La lletra dels temes musicals va ser encarregada a Don Black. Com en d'altres pel·lícules musicades per Barry, la música està molt per sobre de la valoració de la pel·lícula per a la que va ser creada. Robin i Marian és el senzill i sentit títol d'una pel·lícula que s'endinsa en el mite de Robin Hood des d'una perspectiva totalment desmitificadora sobre la vida de tots els personatges quan aquests són ja grans i no tenen el cos per tantes batalles. Desil·lusionats pels anys que han perdut lluitant a les creuades, Robin Hood i el seu amic tornen a Anglaterra i s'adonen de que tot torna a ser igual que abans. La pel·lícula parteix d'un magnífic guió escrit pel nord-americà James Goldman, germà del novel·lista William Goldman i guanyador de l'Oscar pel llibret de Un león en invierno. A l'apartat tècnic destaca la fotografia de David Walken, la música de John Barry, el muntatge de John Victor Smith i l'escenografia d'aquest monstre que era Gil Parrondo. L'elenc, encapçalat per Sean Connery com Robin Hood, Audrey Hepburn com Lady Marian, Robert Shaw com el xèrif de Nottingham, Richard de Harris donant vida a Ricardo Corazón de León i Nicole Williamson com Little John, l'inseparable amic de Robin. El Cotton Club va ser un mític club nocturn de Nova York que va aconseguir mantenir-se obert a Harlem, el barri negre de Manhattan, durant la llei seca dels anys 20. El local es va convertir en l'aparador de les principals novetats musicals del moment, impulsades per personalitats de la talla de Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nat King Cole, Billie Holiday o Ethel Waters, entre molts d'altres. Basant-se en la història d'aquesta sala, l'any 1984, Francis Ford Coppola va realitzar una pel·lícula musical de somni. A la producció apareixen, entre d'altres, Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane, Bob Hoskins, Nicolas Cage, James Remar i Laurence Fishburne. The Cotton Club va seduir a part de la crítica i a molt pocs espectadors, amb una història de jazz i una màfia explicada com només era capaç de fer-ho el director de El Padrino. Però com aquest és un programa de cine, però sobretot de música, The Cotton Club conté una banda sonora impressionant creada per John Barry, on la majoria de talls són reinterpretacions de temes de l'inoblidable director, compositor i pianista Duke Ellington.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
El 25 de març de 1986, Memòries d'Àfrica, dirigida per Sidney Pollack i protagonitzada per Meryl Streep i Robert Redford, conqueriria 7 dels 11 Òscars als que optava, desbancant a El color púrpura de Steven Spielberg, l'altra gran candidata. Millor pel·lícula, director, direcció artística, guió adaptat, fotografia, banda sonora i so. El triomf no agafava ningú per sorpresa, ja que 2 mesos abans la pel·lícula ja havia triomfat als Globus d'Or. Si hi ha una banda sonora que té propietats curatives, aquesta és la de Memòries d'Àfrica. La música que va compondre John Barry té la capacitat de millorar qualsevol estat d'ànim. És ideal per evadir-se de la realitat quotidiana i viatjar a altres llocs. John Barry va compondre aquesta partitura en un mal moment personal. El compositor travessava una etapa depressiva quan li van oferir el projecte, però va saber sobreposar-se i no va deixar passar l'oportunitat que representava aquella ambiciosa producció que el va fer guanyador del seu quart Òscar. Bailando con Lobos és una partitura especial per diverses raons. En primer lloc, perquè va suposar la tornada a la feina de Barry després de recuperar-se miraculosament de l'operació a la que va ser sotmès després d'ingerir una substància que va estar a punt d'acabar amb la seva vida arran de la depressió que va patir. Per altra banda, va suposar el cinquè Òscar de la carrera del compositor britànic. Des de John Ford, ningú havia retratat les àmplies praderes nord-americanes com Kevin Costner. Cada pla, cada seqüència, cada personatge, cada bri d'herba semblen pinzellades estretes dels grans olis pintats per Remington, Catlin, Russell i Schwarzkopf. Sens dubte, els quatre millors pintors en aquesta especialitat. Bailando con Lobos és un dels títols que forma part de la història del cine, no només pel seu metratge de 236 minuts de durada, sinó per la seva excel·lent fotografia, la seva banda sonora i el seu repartiment. Aquest títol essencial a la memòria de qualsevol cinèfil, basat en la novel·la Baila con Lobos de Michael Blake, tot just acaba de celebrar el seu 30è aniversari. Bailando con Lobos va aconseguir 7 premis de l'Acadèmia, entre ells el de millor pel·lícula, director, fotografia i banda sonora. El cineasta Richard Attenborough era d'aquesta espècie de britànics que besava les dones a la mà i que per la seva indumentària semblava haver deixat el iot a la cantonada. Prolífic actor, director i productor de cine, va arribar a presidir la Reial Acadèmia d'Art Dramàtic i l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió. Durant la seva etapa com a director, primer va voler abordar la vida del polític Winston Churchill a El Joven Winston, després els líders Mahatma Gandhi i Steve Biko a Gandhi i Grita Libertat, respectivament, i l'any 1992 es va atrevir amb Charles Chaplin a Charlie, producció que va catapultar la fama a Robert Downey Jr. Segons el cineasta, la passió va tocar la seva vida sexual, el seu compromís polític i el seu treball, referint-se a Charles Spencer Chaplin, el pallasso més famós de la història i també un dels homes més admirats i odiats del seu temps. Li agradaven les nenes, va ser acusat de corrupció de menors, era garrepa i obsessiu a l'hora de treballar, però també era un home molt generós i un dels pocs artistes complerts que han existit. Escrivia, produïa, dirigia e interpretava les seves pròpies pel·lícules. I per finalitzar, fer menció a una de les bandes sonores del compositor que ens sembla una genialitat i en canvi només va rebre una tímida nominació al Globus d'Or. Em refereixo a la banda sonora de la pel·lícula En algun lugar del tiempo. La pel·lícula basada en la novel·la de Richard Matheson va ser un estrepitós fracàs comercial a la seva època, sent reconeguda anys més tard com a clàssic de culte. Barry aporta una majestuosa banda sonora a la increïble i romàntica història que ajuda a que la llàgrima inicial acabi convertint-se en un torrent d'emocions que no pots controlar. Un atac al cor se'l va endur, deixant-nos l'herència de la seva excel·lent música ara fa 10 anys. La música que ens ha acompanyat en tants moments i que seguirem escoltant com a homenatge pòstum a la seva memòria. I ara sí, marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.